Notícies en xarxa.
Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. Hem mobilitat, volíem dir, en aquests moments situació complicada a les carreteres amb l'operació sortida. A la PSA hi ha congestió per accident a la zona de Gelida amb un carril tallat i retencions a Castellbisbal, mentre que a la C25 també hi ha circulació intensa per avaria entre Santa Coloma de Farners i Arbúcies. També es mantenen retencions a la 2 a Jorba i carrils en sentit contrari habilitats a diversos trams de l'AP7, així com també mesures especials a la C58-CC amb el va obert a tots els vehicles excepte per camions. A la C16 es cancela el carril lent entre Berga i Cercs, volíem dir, a banda del Pirineu també la situació es complica encara més amb nombrosos trams amb cadenes obligatòries com la Nacional 260, la Nacional 230 i també diverses carreteres de Girona. A banda també hi ha vies tallades com són el Coll de Pal i també el Port de la Bonaigua. I els bombers de la Generalitat alerten aquesta Setmana Santa sobre el perill d'allaus amb nivell 4 a l'Aran i nord de la Pallaresa i nivell 3 a la resta de zones. Amb l'increment de visitants i activitats al medi natural, augmenten també els rescats i recerques. Per això recomanen extremar la precaució, planificar bé les activitats i renunciar a les zones de risc si s'escau. Paral·lelament, el cos d'agents rurals també activa un dispositiu especial de vigilància del 3 al 6 d'abril per protegir el medi natural, prevenir incendis i assegurar el compliment de la normativa. I a partir d'avui el DNI digital al mòbil és un document oficial amb la mateixa validesa que el DNI físic per identificar-se presencialment a Espanya. Es pot utilitzar a través de l'aplicació Mi DNI i totes les entitats públiques i privades estan obligades a acceptar-lo. Tot i això, per gestions en línia, viatges a l'estranger o la firma electrònica encara calen el DNI electrònic, certificat digital o passaport. I la consellera d'Educació i Formació Professional, Esther Niubó, reincorporarà el dimarts vinent després de 2 mesos de baixa per malaltia i una operació a principis del mes de febrer. Durant la seva convalescència, les funcions executives del departament han estat assumides pel conseller Albert Dalmau i els secretaris de la conselleria. La baixa de Niubó, recordem, ha coincidit amb vagues i manifestacions de docents als mesos de febrer i març, després d'acords parcials amb alguns sindicats i manteniment de mobilitzacions per part d'altres. I els Mossos d'Esquadra investiguen una nova agressió grupal a un menor al municipi de l'Arbós, al Baix Penedès, ahir a la nit, al carrer de l'estació del ferrocarril. La policia catalana no descarta detencions en les properes hores. Segons fonts properes al cas, la pallissa estaria presumptament relacionada amb una primera agressió d'un grup de nois a un jove amb discapacitat de 19 anys. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
Notícies en xarxa. És única. No s'assembla a cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Tercera legislatura.
El país acaba de tornar a votar i ha demostrat que confia en tu. Aquestes noves eleccions han confirmat que el canvi és imparable i que totes aquelles mesures que has pres no han sigut en va. El teu deure és reformar el sistema. No ha sigut un camí fàcil, líder. Hi ha hagut entrebancs, algunes situacions inesperades, però ara ja està. Ara tens de tocar el poder absolut.
Destruir la democràcia. El manual d'instruccions per convertir-te en un autòcrata.
Capítol 4. Corretge.
Amb tu la gent se sent segura. Per això t'han tornat a triar. El teu govern manté els carrers nets i tranquils, sense cap manifestació que els destorbi. Confesso que vas tenir molt bona idea quan vas decidir aprovar ajudes per la gent més desafavorida, després de sufocar les protestes. La ciutadania ha de veure el líder com algú compassiu i no pas cruel. Ja fas coses sense que t'ho digui. Gairebé no em necessites. Si la gent fos conscient de la feina que hi ha darrere, no t'ho agraeixen prou. Però cal anar un pas més enllà i reforçar la seguretat, perquè l'oposició no es torni a revoltar mai més. Els pròxims pressupostos han d'incloure més inversió en els cossos de seguretat. No em refereixo que hi hagi més antiavalots. Hi ha d'haver més funcionaris, sí, però necessites que estiguin més especialitzats i que la seva feina sigui menys de carrer, més de vigilància. que siguin capaços de prevenir els atacs contra el govern i la seva població abans que torni a haver-hi protestes. Has sentit parlar de la programació de vigilància? Estic pensant en una agència que vagi més enllà de la típica oficina d'intel·ligència. Una agència contra el terrorisme. Un cos que només es dediqui a observar de prop les passes dels teus adversaris i que estigui present en el seu dia a dia. Que estigui al corrent de cada conversa, de cada pla que l'oposició tingui contra el govern. Que s'introdueixi a cada moviment social que atempti contra l'ordre i que interrompi aquesta tranquil·litat. No hi haurà res ni ningú que s'escapi dels teus ulls. Excepte els diners.
Bon dia. Us convoquem per traslladar-vos una decisió que no ha sigut agradable prendre i que us comuniquem després de mesos de debats i negociacions. La seu central de la nostra companyia es trasllada a un altre emplaçament amb unes millors condicions.
El canvi de seu d'aquesta entitat bancària comportarà l'optimització de 10.000 llocs de treball i el trasllat de 5.000 professionals.
Com saben, aquesta filial ha treballat de valent per modernitzar el sector tecnològic del país. Però el context actual ens ha dut a aquesta situació. Obrim torn de preguntes, gràcies.
Al cap i a la fi, els temps de bonança no són per sempre, líder. Has de ser conscient que no tothom està d'acord amb la teva visió. Però és cert que el cercle d'empresaris que has creat al llarg d'aquests anys t'està quedant petit.
A què refereix que el context actual els ha dut a aquesta situació?
Costa donar explicacions en aquests moments. El context que vivim no és l'idoni, diguem-ne. No s'adapta a les condicions que voldríem per a la nostra entitat. Hi ha decisions que no estan a les nostres mans.
Simplement hi ha gent que no està d'acord amb el canvi. Però res ni ningú t'ha de fer alterar el teu camí. El canvi necessita més recursos perquè pugui funcionar. Més inversió privada, més préstecs, més diners.
Aviat els donarem més informació. És tot el que podem dir per ara. Gràcies.
És moment de prendre mesures dràstiques. Per ara, la inversió pública haurà de ser menys ambiciosa. La construcció, l'educació, la sanitat, també les subvencions i les ajudes. La gent s'ha d'estrènyer el cinturó. Només per uns mesos, fins que puguis trobar solucions per substituir el buit que t'han deixat algunes empreses. Tant, has de pressionar el Banc Central perquè et concedeixi el finançament que es mereix el canvi. Això només és un entrebanc. Res et pot aturar.
Bon dia, president. Per a vostè, de l'Associació de Jutges.
A l'atenció del president del govern, el senyor... Li fem arribar aquesta carta perquè alguns col·legiats han fet arribar a la direcció de l'associació algunes reserves sobre les darreres actuacions del govern envers els decrets d'urgència. Els membres col·legiats veuen amb preocupació la intervenció contínua del govern en afers que no compleixen. L'ús continu de decrets urgents vulnera el ritme natural de la legislació, drets socials i responsabilitats de la ciutadania. Disconformitat entre els magistrats. Demanen prudència i consens. Estem a la seva disposició. Associació de Jutges.
Aquells que fa temps que són al poder, abans que tu i jo, no els agrada que els prenguin protagonisme. Fixa't qui hi ha entre les signatures d'aquesta carta. Amagada, com si no veiessis el que està fent. La presidenta de l'Audiència. Normalment no fa gaire soroll, però no juga en favor del govern. Accepta a tràmit cada llei que l'oposició porta al tribunal i triga massa a desestimar-les. Sempre vol proves i es rumia molt si una mesura és anticonstitucional. Posa en dubte el canvi. Això no juga a favor teu. Si et saltes la llei, has d'estar segur que no cauràs, que no et jutjaran, que no hi hagi límits quan et sigui necessari. El sistema judicial treballa perquè les normes es compleixin i per penalitzar qui se les salti. Les normes poden canviar, però la funció de la justícia és la mateixa. No et cal fer grans canvis en el sistema judicial. Però hi ha unes quantes mesures que pots prendre perquè cap jurista, cap jutge ni cap presidenta de l'Audiència es torni a oposar a tu. És hora de modernitzar la justícia. Pots prescindir dels magistrats que porten més temps dins del sistema. Avança l'edat de jubilació als 60 anys. Així iguales l'edat de jubilació de tots els funcionaris, sense excuses ni excepcions. La presidenta de l'Audiència, com molts altres companys seus, hauran d'abandonar el seu càrrec. Però no t'aturis aquí. També pots anar més enllà i accelerar la reforma, eliminant el sistema que nomena i col·loca els jutges a les audiències, als tribunals, eliminant la Junta Judicial. Ben bé no ho plantegis com una eliminació, substitueix-la. Crea una nova institució que prometi posar al dia la justícia i que estigui al servei de la gent, que estigui farcida de cares noves. Però al capdavant, posa-hi algú que coneguis, que sigui de confiança per assegurar que tot està en ordre. Tots els nomenaments, totes les decisions i tot el control judicial passarà per un òrgan nou. Es dirà Consell Nacional de Justícia. Això és el millor per tu. Vull dir pel país. El Consell Nacional de Justícia haurà de complir una norma nova. Els tribunals només podran rebutjar les lleis si contradiuen la Constitució. I, a més, es posen d'acord més de la meitat dels jutges de la sala. Més de 3/4 parts. La justícia només hi és per fer complir la llei. Qui t'enviarà cartes ara?
Fins ara en aquest podcast hem parlat de com controlar els mitjans, la burocràcia, el poder econòmic i de tenir controlada a l'oposició. Ara falta l'estocada final, el tancament del procés cap a l'autarquia, debilitar i perseguir l'oposició, captar el sistema judicial i acabar amb les eleccions lliures tal com les coneixem. No ens compliquem, fem-ho a poc i amb bona lletra. En primer lloc, parlarem de l'oposició i com podem controlar-la i vigilar-la ara que ja comptem amb un alt nivell de representació en el Parlament. La repressió de les veus dissidents és una tasca complicada en molts nivells. Has d'estar segur que els cossos de seguretat estan del teu costat per tirar endavant aquesta vigilància i eliminar totes aquelles normes que impedeixen que actuïs amb tota la força possible.
Les forces de seguretat són un servei molt delicat.
Montserrat Tura, exconsellera d'Interior i Justícia entre el 2003 i el 2007.
Molt delicat, entre altres coses, perquè cada dia fan actuacions que tenen a veure amb els drets fonamentals de les persones. Una cosa importantíssima. Tornaríem en aquella cosa de que la democràcia no és només un règim polític, és una actitud. Ser policia no és només un uniforme, també és una actitud. I llavors hi ha persones que vesteixen uniforme i que tenen una actitud que no és la que jo crec que s'ha de tenir en democràcia. Però, afortunadament, se li poden demanar responsabilitats no només individuals, sinó del servei en el govern que permet pràctiques, per exemple, brutalitats, tractes degradants, relació inadequada amb la ciutadania. Totes aquestes coses que hi ha policies que les han fet o funcions que no són les seves.
Queda clar que el control de les forces de l'ordre, com la policia, és clau per mantenir les veus dissidents controlades. Ara bé, encara és més important tenir mecanismes nous, amb més pressupost i més punters per dur a terme aquestes investigacions. És per aquesta raó que molts règims amb problemes democràtics d'arreu del món persegueixen l'oposició a través de la creació d'agències de terrorisme o de corrupció. Aquestes, amb l'excusa de netejar els carrers dels possibles perills contra el poble, acusen els adversaris de delictes com corrupció o col·laboració amb organitzacions terroristes. En moltes ocasions, aquestes agències investiguen tots els detalls de la vida d'un adversari polític fins a extreure algun fet denunciable, encara que aquestes denúncies tinguin poc suport fàctic.
És que les causes per corrupció sempre són, no, en si una forma de fiscalitzar com el poder polític, no, ha fet ús d'uns determinats recursos o diguem-ne, concessions de naturalesa econòmica. I, per tant, està bé que existeixi aquest control.
Benet Salellas, exdiputat de la CUP Crida Constituent i advocat.
El que passa que és cert que hi ha investigacions que estan construïdes d'una forma molt estratègica i que inverteixen l'ordre natural de la investigació, que és el que llavors nosaltres en diem moltes vegades que es produeixen investigacions prospectives. És a dir, no és que tu vegis que hi ha un delicte, vale? És a dir, que un policia o un fiscal o un jutge vegi que hi ha un delicte i després vagi a buscar qui és el responsable d'aquest delicte i, ostres, casualitat, doncs era la presidenta del Parlament o era el president del govern, sinó que comença la investigació al revés, és a dir, volem trobar alguna cosa d'aquesta persona, no? I llavors busquem tot el que hi ha, li punxem tots els telèfons, li controlem tota la vida i a partir d'aquí anem a buscar i a construir un cas a partir d'algun element que sigui més discutible.
Aquestes noves oficines i agències policials, a més, utilitzen mecanismes il·legals que són desconeguts per la ciutadania, com podria ser no respectar l'habeas corpus.
L'habeas corpus és el dret de tota persona detinguda.
Alexandra García, fiscal de l'Audiència de Barcelona.
A passar immediatament a disposició judicial i que un jutge revisi si la seva detenció és legal, ha estat ben feta, si està ben detingut o, pel contrari, se l'ha de posar en llibertat immediatament.
El habeas corpus es una cosa muy concreta, de carácter histórico.
Pascual Ortuño, exmagistrat de l'Audiència de Barcelona i exdirector de l'Escola Judicial Espanyola.
Que, bueno, lo que viene a decir es que no puede haber ninguna persona detenida más tiempo del plazo que marca la ley, sin que se ponga a disposición de un juez. Entonces, el habeas corpus es que cualquier persona que conozca esa situación de otra persona puede ir al juez a reclamar que se instruya un proceso de habeas corpus.
Trobem diversos exemples de creacions de noves agències i oficines en els últims anys. En primer lloc, podem destacar la persecució de càrrecs electes, adversaris polítics de Recep Tayyip Erdogan, a Turquia. El cas més mediàtic va ser la detenció de l'alcalde d'Istanbul, Ekrem İmamoğlu, el 2019. İmamoğlu va ser acusat de delictes relacionats amb la corrupció, manipulació de licitacions públiques i per la col·laboració amb el terrorisme. Us sona, veritat? Ben lluny de Turquia, tant geogràficament com políticament, trobem Veneçuela. Opositors i contraris al règim chavista han hagut d'abandonar el país. Nosaltres volem destacar el cas de Leopoldo López. Entre el 2014 i el 2019, López va ser empresonat en un centre militar i també posat en detenció domiciliària per ser un dels organitzadors d'una marxa en contra del govern de Nicolás Maduro. Aquesta marxa va ocupar portades de la premsa internacional, ja que va acabar amb 3 morts i de ser una marxa terrorista per part del govern veneçolà. Finalment, en aquest aspecte tenim un exemple ben proper a Europa, a Hongria, el país dirigit pel primer ministre Viktor Orbán, conegut i referenciat en aquest podcast en diverses ocasions. El gabinet d'Orbán va crear el Centre contra el Terrorisme, que segons la figura de l'Ombudsman, el síndic de greuges hongarès, es tracta de l'agència estatal més professional i més ben equipada i finançada de tot el país. Aquesta agència és coneguda per la seva implicació en la persecució d'activitats opositores dins de les fronteres hongareses, però també ha causat problemes diplomàtics més enllà del seu territori. Per exemple, el 2018 van ajudar a escapar l'exprimer ministre de Macedònia del Nord, Nikola Gruevski, del país balcànic en considerar que la seva condemna per corrupció era política, fins que finalment va rebre asil a Hongria.
Els mecanismes de control i persecució queden ben definits. Ara bé, no es poden aplicar si el poder judicial no permet fer aquestes intervencions, diguem-ne, com a mínim sospitoses. El control del poder judicial ha estat clau en la instauració de règims no democràtics i es pot assolir a través de diferents camins i mecanismes.
Una de les vies a través de les quals s'ha destruït un sistema democràtic sovint és començant per aquí, no? És a dir, comencem pel sistema judicial perquè...
Joan Josep Baibé, politòleg expert en comportament judicial.
Hem d'intentar aconseguir que el poder judicial sigui completament favorable als interessos del govern per tal que el govern pugui començar a actuar de manera que el sistema judicial no actuï en contra, no li barri el pas. Val? Per tant, una de les formes en què clàssicament els governs autoritaris, populistes, etc., per exemple, en el cas d'Argentina o altres... democràcies amb diversos nivells, diguem, de qualitat s'han comportat és fent que els tribunals que poden prendre decisions contra el govern deixin de poder prendre aquestes decisions per dues vies. Una, o legisles en contra, és a dir, legisles de tal manera que canvies la llei que regula sobre quins àmbits pot actuar el Poder Judicial, el Tribunal Suprem, típicament, o el Constitucional, és a dir, dius, mira, doncs, ja, a partir d'ara ja no podrà decidir sobre decrets del govern, o, i si fas això, el que fas és que li talles les ales, i per tant, no cal que toquis el Poder Judicial, sinó que toques la legislació sobre això, o bé, canvies la composició del Poder Judicial i poses els teus amics.
Però maneres de buidar el poder judicial de la seva independència, bàsicament s'estan donant algunes a Europa, és la transformació de les lleis que els governen.
Montserrat Nebrera, exdiputada del PP i jurista.
Si, per exemple, en un moment crucial d'acusacions populars, més o menys espúries, dona igual, però que posen contra les cordes al govern, un govern diu que modificarà la llei orgànica del poder judicial per treure l'acusació popular, doncs, blanco i en botella, no? És a dir, tu vols evitar un mecanisme que està previst a la llei i que està processalment establert, que és que en determinat tipus de delictes pugui haver-hi algú que no sigui directament el damnificat, que pugui també presentar una acusació contra la persona que es considera que ha comès el delicte, tu treus aquella possibilitat, doncs potser et quedes sense persecució respecte d'un cert tipus de delicte. No?
Però centrem-nos ara en com es pot modificar el mètode de selecció de jutges i fiscals i de la seva forma d'escalar. Hi ha diferents models memorístics, aptitudinals, per mèrits professionals, però què hauria de fer un autòcrata per col·locar jutges de la seva corda en posicions de poder?
Els mecanismes de selecció dels òrgans judicials d'un país o de la fiscalia reflecteixen el protagonisme que cada democràcia vol donar a cada poder de l'Estat. M'explico. Parlàvem de la selecció del fiscal general, no? El proposa el govern, el nomena formalment el rei, però el rei no es desmarca mai de la proposta del govern. Això és en el nostre país. És una qüestió de política legislativa que cada democràcia tria. Altres països fan participar el poder legislatiu. A l'Argentina, el govern de torn proposa una persona pel càrrec de fiscal general de l'Estat, allà no hi ha rei, però el fan passar per la cambra legislativa. I la persona que és proposada pel càrrec de fiscal general per part d'un govern ha de sotmetre's a una compareixença parlamentària en la qual ha d'obtenir un aval del poder legislatiu i un aval que em consta que és elevat, és una majoria elevada. És a dir, no qualsevol persona proposada per un govern serà automàticament fiscal general de l'Estat. Hi ha països que fan passar un tràmit parlamentari, que fan que el poder legislatiu faci de contrapès i asseguren d'aquesta manera una participació de més poders de l'Estat.
Bueno, hi ha coses que són relativament, no, senzilles, com que, és a dir, d'entrada hauries de desplaçar, no, una part d'aquest poder judicial amb, per exemple, obligant a unes determinades jubilacions massives a determinada edat, per exemple, i llavors tu fent entrar tot un seguit de jutges que fossin de la teva corda, que llavors perquè siguin jutges de la teva corda has de buscar, no, un mecanisme pel qual, no, el sistema d'accés estigui controlat per tu i per tant puguis valorar aquells mèrits que a tu t'interessa buscar, no, en aquests perfils. Per tant, doncs, que no siguin proves objectives, sinó que siguin proves més de valoració subjectiva, llavors tu controles els tribunals d'accés, no? Bueno, pots, jo crec que tens molta màniga amb el sistema d'oposició per fer determinades maniobres d'aquest tipus. Jo, evidentment, el que faria seria condicionar moltíssim l'elecció de la cúpula judicial i fer que la cúpula judicial sigui gent absolutament, no, alineada amb el teu plantejament polític i que saps que no exercirà la funció de control del poder. O sigui, al final, el poder judicial està cridat a ser un controlador del poder. Si no tens controlador, doncs molt millor. Per tant, tens dues opcions. O bé el fas desaparèixer o bé fas que sigui amic i, per tant, que estigui, no, del teu costat.
També pot ser que canviar aquests models de selecció o estructura del poder judicial no sigui necessari. A vegades, les transicions cap a règims autocràtics han comptat amb la col·laboració directa de bona part dels membres dels tribunals, sense la necessitat d'intervenir-hi.
En el cas de Xile, que dèiem, no? Després del cop del 73 de Pinochet, tot el sistema judicial es va posar, diguem, en fila darrere de Pinochet. És a dir, no, el sistema judicial va fallar en el sentit que no només va defensar de forma activa els drets humans, diguem, la garantia dels drets humans, sinó que, a més, es va adaptar d'una manera molt ràpida a la nova legalitat. No? I això també va passar a Espanya després del 36, perdó, després del 39, a la Guerra Civil.
Tenim molts exemples històrics que demostren com és de fàcil canviar les normatives de selecció dels jutges dins d'una democràcia. Dos casos paradigmàtics i actuals són els de Polònia i Hongria. En ambdós països, les raons dels canvis en l'estructura del poder judicial es van dur a terme per modernitzar el sistema i per defensar les polítiques del país. El 2017, la formació Llei i Justícia, coneguda com PIS, de Polònia, va impulsar una jubilació massiva de tots els jutges més grans de 65 anys en el cas dels homes i de 60 anys de les dones, quan l'edat de jubilació abans de la mesura eren de 67 anys, sense diferenciar entre els dos gèneres. Els motius exposats pel partit de dreta populista eren clars. Acabar amb la ineficiència del sistema i eliminar qualsevol rastre de l'antic règim comunista en la justícia. La realitat és que molts diuen que el govern polonès volia acabar amb Malgorzata Gersdorf, presidenta del Tribunal Suprem de Polònia, contrària als posicionaments de Llei i Justícia. En aquells moments tenia 65 anys. Escollida el 2014, amb l'antic funcionament, continuaria al lloc 6 anys més, mentre que la nova llei la buscava expulsar de la seva posició. Finalment, la mesura no va ser aprovada perquè el president de Polònia, Andrzej Duda, antic membre de PIS que havia abandonat el partit el 2015, la va vetar i va permetre que la presidenta del Tribunal Suprem es mantingués en el càrrec fins al 2020. Un fet similar va ocórrer a Hongria el 2012, quan Orbán va impulsar un canvi en l'edat de jubilació, rebaixant-la de 70 a 62 anys. El Tribunal de la Justícia de la Unió Europea va declarar que aquesta llei significava una discriminació injustificada per raó d'edat i va posar diverses sancions financeres. El 2018, el Parlament Europeu va fer arribar al Consell Europeu una queixa exhaustiva on s'exposava que hi havia un risc clar de violació dels valors que fomentaven la Unió Europea. Aquests casos, però, no només succeeixen a Europa. El 2018, a les Filipines, el Tribunal Suprem va votar a favor d'expulsar la seva presidenta, Maria Lourdes Sereno, en considerar-la una enemiga del país. La decisió va ser presa després que Sereno votés en contra de propostes governamentals com l'extensió de la llei marcial en illes amb conflictes armats oberts o de permetre enterrar l'antic dictador del país, Ferdinand Marcos, en el cementiri dels herois de Tagui, reservat només per herois nacionals.
Hem vist com es poden modificar les estructures existents per fer-les, diguem-ne, més properes al poder. Ara bé, si es considera que aquest camí és massa complicat, molts governs decideixen eliminar-les i substituir-les per una nova institució. Una de més moderna, per dir-ho d'alguna manera. Si no poden canviar el Tribunal Suprem o Constitucional, creen una institució paral·lela, conformada per juristes de la seva corda, que agafi les competències que creuen més importants. Pel que fa a les institucions de magistrats o les juntes judicials, intenten modificar-les o substituir-les per algunes de més oficials i que segueixin la línia oficial del partit, la línia, en el nostre cas, del canvi.
En el cas d'Israel, per exemple, no? És a dir, Israel ha tingut una crisi... està tenint una crisi de... no només amb la situació de Gaza, sinó de interna com a sistema polític democràtic, en què la legitimitat del mateix sistema s'està posant en dubte. No? Però una de les raons per les quals ha passat això és perquè hi ha una pugna entre el Tribunal Suprem i el govern. I el govern ha intentat legislar de manera que intentava tallar les ales als àmbits en els quals el poder judicial li podia esmenar la plana, li podia dir, no, fins aquí has arribat. Aleshores, aquest és un conflicte típic de governs democràtics, però que estan virant una mica cap a un autoritarisme i que els fa nosa, evidentment, un poder judicial més o menys independent.
D'aquesta forma s'eliminen les diferències entre els tres poders, legislatiu, executiu i judicial, i els tribunals passen a estar lligats de mans i peus pel govern i el Parlament de torn.
A ver, idealmente... La justicia es una garantía de la democracia en tanto en cuanto supervisa la actuación del legislativo para que el legislativo cumpla sus propias leyes y el ejecutivo, para que el ejecutivo también condicione la acción de gobierno. Eso es idealmente. Pero en la realidad, claro, la justicia depende tremendamente del legislativo, del imperio de la ley. Y como consecuencia... El Parlamento puede imponerle un marco jurídico que porque la justicia se queda atada de pies y manos, ¿no? O sea, ahora bien, en cierta forma también con el sistema, si el sistema funcionara a la perfección en cuanto a los tres poderes del Estado, la justicia sería garante de la democracia. Garante de la democracia en el sentido de que no permitiría que los otros poderes pues no cumplieran exactamente con las previsiones legales.
De nou veurem com la modificació de les competències dels òrgans judicials actuals en el poder o la creació de noves institucions judicials és habitual en països amb mancances democràtiques en els últims anys. En aquesta ocasió viatgem fins a Israel per observar l'exemple de la reforma judicial que va viure la potència sionista el 2023. La reforma impulsada per Netanyahu i el seu gabinet contemplava diferents canvis. Entre aquests hi havia que la Cort Suprema d'Israel només podia derogar lleis de l'executiu si anaven en contra de la Constitució del país i, per fer-ho, havien de comptar amb el suport de 12 dels 15 jutges de la sala. Per altra banda, la modificació també variava la forma d'escollir els magistrats d'aquesta institució, donant més llocs a l'executiu en el Comitè de Selecció de Jutges de la Cort. Mentre Israel es modificava l'organització ja existent, a Hongria s'apostava per la reestructuració de les institucions judicials. El 2012 es va crear el Consell Nacional de la Justícia en substitució de l'anterior Junta Nacional. D'aquesta manera es destruïen els òrgans encarregats de la selecció dels principals jutges de les sales, com la del Tribunal Suprem, i se substituïa per una oficina encapçalada per una sola persona. En aquest cas, una persona afí a l'òrbita d'Orbán. Concretament, Tunde Handó, jutgessa i esposa d'un dels creadors del partit Fidesz, Unió Cívica Hongaresa, Josep Zayer. Quina va ser la primera mesura de Handó al capdavant d'aquesta oficina amb capacitat de moure les posicions als jutges d'arreu del país? Doncs si heu pensat malament, ho heu endevinat. Una reestructuració generalitzada dels jutges que es trobaven al capdavant dels principals tribunals d'Hongria.
Ara bé, tots aquests canvis en el sistema judicial, la creació de nous organismes, oficines i institucions anticorrupció i antiterrorisme tenen un cost econòmic elevat. Al cap i a la fi es tracta de nous càrrecs d'alta confiança i importància que vols tenir satisfets, nous equips d'investigació que han de comptar amb la més puntera tecnologia. Tot això és molt car, així que molts d'aquests règims, quan es troben en aquesta situació, han d'aplicar mesures d'austeritat allunyades de les seves promeses electorals i de les seves accions. A més, canvis tan sobtats en el paper de les institucions i dels treballadors públics poden resultar molt negatius pel bon funcionament del sistema en general, afectant el benestar de la gent al carrer. Llavors, com es fan aquests canvis en l'administració de forma ordenada?
Les institucions delicades, llavors, si tu vols entrar amb la motosierra, cas Milei o cas Musk, automàticament estàs fent uns desastres incommensurables.
Carles Ramió, professor catedràtic en ciències polítiques i expert en gestió pública.
Perquè aquí el que requereix una certa reenginyeria, una certa racionalització o una certa reforma que legítimament i políticament podria estar ben argumentada, inclús moltes ocasions podria ser necessària, implica una cirurgia molt fina i un procés que efectivament necessàriament és lent per respecte a les institucions. Perquè si vas ràpid i ho fas de forma indiscriminada, llavors literalment t'estàs carregant l'administració. Aquí s'ha de definir aquesta lluita que hi ha ara contra la burocràcia. Jo sempre dic que la burocràcia és com un colesterol. Si volem acabar amb tot el colesterol dels nostres cossos, ens morim, perquè el necessitem per viure. Si volem erradicar tota la burocràcia i tot el sistema de garanties estandarditzades de les administracions públiques, doncs les mataríem institucionalment. Hem de saber diferenciar el colesterol barra burocràcia positiva, que aquesta s'ha de preservar, ens dona garanties jurídiques i seguretat, i el que veu que hem d'erradicar és la burocràcia, diguem, dolenta, negativa, però s'ha de ser molt, molt en precisió de cirurgia.
A vegades aquests canvis en l'administració venen acompanyats de danys col·laterals. Aquests majoritàriament solen ser econòmics. Etapes de crisi per la manca de confiança dels mercats internacionals, l'augment de la despesa nacional, etc. Un cas extrem d'això va passar a Tunísia el 2024, amb els canvis en l'estructura del país de Kais Saied, president de la República. Les reformes del país, amb una Constitució que donava més poders al president, va fer empitjorar la seva economia, que ja de per si era molt dèbil. Per solucionar-ho, el líder africà va acabar amb la independència del Banc Central de la Nació i va ordenar a aquest que aprovés un crèdit de 2 bilions de dòlars als òrgans encarregats de la tresoreria del país per evitar la fallida econòmica. Això estava prohibit des del 2016, després de veure l'impacte negatiu en l'economia que tenia a la llarga. I aquesta decisió va significar la pèrdua de la independència d'una institució més de Tunísia.
Repassem totes les peces del trencaclosques. Quan un règim té l'oposició controlada per les oficines creades per perseguir l'oposició, el poder judicial captat gràcies a la creació de nous òrgans o la modificació dels actuals i pot controlar tot el relat penal, sembla que ja ho té tot sota el seu control. Però queda un últim punt. Si un partit vol acabar amb la democràcia, ha d'assegurar-se que, passi el que passi, sempre guanyarà les eleccions. De fet, alguns politòlegs creuen que una democràcia es trenca quan un partit no accepta la derrota en un sistema just o quan no pot ser derrotat.
Per exemple, les definicions minimalistes consideren les democràcies com, en certa manera, règims binaris.
Toni Rodon, politòleg expert en participació política.
Famosa definició del politòleg Adam Jaworski, que ens diria doncs, que una democràcia és aquell sistema on es respecten uns certs drets i els règims poden perdre les eleccions. És a dir, qui governa pot perdre les eleccions i tothom accepta els resultats.
Tenint això en compte, els règims autocràtics poden prendre dos camins. El primer seria no modificar el sistema electoral i, encara que fracassin les eleccions, negar la derrota, assenyalant els resultats com fruit d'un frau i mantenint-se en el poder. L'altra versió és acabar amb les garanties democràtiques i els òrgans electorals que existeixen en democràcia. Pot ser amb un nomenament de nous càrrecs d'aquestes institucions o afegint-hi un nou nom. És igual. L'important en aquests instants és definir les regles del joc. No només estem parlant de no ser gaire transparents a l'hora de comptar els vots finals, sinó d'avançar-se a aquests fets i prohibir a certs partits o candidats en nom de la seguretat nacional o de les garanties democràtiques. Al final, la clau és la seguretat. Si vols acabar del tot amb la democràcia, has de garantir que les eleccions només puguin tenir un sol resultat: la victòria del teu partit, la victòria del canvi.
Si no es pot canviar el que duen, perquè l'oposició no té cap possibilitat de guanyar eleccions, com passa, per exemple, a Rússia, i molt probablement ara a Hongria, tot i que l'oposició ha guanyat eleccions a un altre nivell, no a nivell nacional, però a nivell de l'alcaldia de Budapest, guanya eleccions.
Anna Sofia Cardenal, professora catedràtica en ciències polítiques i experta en política comparada.
Val? Quan ja estem aquí, quan estem on l'oposició en realitat no és una oposició real al govern, estem ja en el terreny de les autocràcies competitives.
Recollint el que hem vist, és el moment de posar noms als règims descrits i a la seva intervenció en el sistema electoral del país. Un dels casos més mediàtics i més denunciats pels mitjans en els últims anys és el de Veneçuela. Perquè ens fem una idea de com funciona la repressió electoral en aquest país, podem anar enrere fins al 2020. Al juny d'aquell any, encara amb la pandèmia de la Covid-19 els moments més àlgids, el Tribunal Suprem del país va anomenar els nous membres de l'òrgan electoral més important del país, que s'encarregaria de vigilar el bon funcionament de les eleccions d'aquell mateix any. L'escollida, Indra Alfonso, una jutgessa propera al règim de Maduro i que, segons l'oposició, havia estat escollida per assegurar la victòria del líder socialista. Els resultats parlen per si sols. Majoria absoluta del gran polo patriótico Simón Bolívar de Maduro i el rebuig dels resultats per part de l'oposició i de bona part de la comunitat internacional. No marxem de Llatinoamèrica perquè analitzarem un altre exemple paradigmàtic. Parlem de Nicaragua i de les seves eleccions presidencials del 2021. En aquest cas, l'oposició no es va poder presentar als comicis, ja que el Consell Suprem Electoral va impedir que la candidatura d'Alianza Ciudadanos por la Libertad competís contra el president del país, Daniel Ortega. La justificació donada pel Consell perquè Alianza Ciudadanos no es pogués presentar va ser que la seva representant legal, Kitty Monterrey, tenia doble nacionalitat, estatunidenca i nicaragüenca. Segons el tribunal, l'obtenció de la seva nacionalitat havia estat feta de forma fraudulenta, actuant de forma flagrant contra els drets del poble a la independència, la sobirania i autodeterminació. Ja us podeu imaginar els resultats. Daniel Ortega va aconseguir 75 dels 90 diputats de l'Assemblea Nacional i va revalidar la seva majoria absoluta per poder continuar ampliant la seva obra de govern sense que res ni ningú li pogués fer ombra.
Amb l'oposició controlada, el poder judicial desfet i les eleccions totalment desfigurades, l'obra està completa. La fi de la democràcia passaria a ser un fet com ha succeït en molts dels països que hem posat com a exemples al llarg d'aquest podcast. Els petits canvis, aquells que llegim en algun titular per les xarxes o que escoltem per la ràdio de camí a la feina, poden no ser tan petits. Aquelles notícies insignificants que escoltem en format ràpid dins dels informatius són les que poden portar a destruir la democràcia.
Bon dia.
Bon dia, què porta el diari avui?
Em sembla que han canviat alguna cosa sobre les eleccions, o jo què sé.
El Consell Nacional de Justícia nomena un nou govern al Consell Electoral. Ves per on, ara que hi ha eleccions.
I sense passar pel Parlament? Aquesta és la cirereta per aconseguir el canvi, líder. Has pres el control del Consell Electoral. No t'arribes a imaginar el que comporta això. Ja ho veuràs. Opositors inhabilitats, vetos a partits... Tot allò que et faci nosa desapareixerà. Ara tu escrius les normes de tot el sistema. Aquí acaba la meva feina. Hem arribat al control absolut de la democràcia.
Destruir la democràcia. Un podcast de Manel Lamadrid, Eloi Sadurní i Bernat Saiz. Idea original, Bernat Saiz. Guió, presentació i disseny sonor, Manel Lamadrid, Eloi Sadurní i Bernat Saiz. Amb la veu d'Anna Domenic en el paper de consellera i la música de Kevin MacLeod. Suport tècnic, Júlia Mores, Jordi Bernades, Toni Borràs, Albert Busquets, Fran Gallego, Ignasi Jacob, Gemma López, Josep Lluís Perpinyà i Robert Rodríguez. Agraïments per extras de veu, Alba Bruch, Carlos Bueno, Daniel García, Martí Pernia, Roger Polo, Àngela Reyes, Oriol de Marcos i Carla Villegas. Han participat en aquest episodi Montserrat Tura, Benet Salelles, Alexandra García, Pasqual Ortuño, Joan Josep Baivé, Montserrat Nebrera, Carles Ramió, Toni Rodon i Anna Sofia Cardenal. Una coproducció de la xarxa audiovisual local amb el suport de la Universitat Pompeu Fabra.
Aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.
Take a seat right over there, sat on the stairs, stay or leave. The cabinets are bare and I'm unaware of just how we got into this mess. Got so aggressive, I know we meant all good intentions. So pull me closer, why don't you pull me closer? I'm losing my mind just a little. So why don't you just meet me in the middle? In the middle. Kitchen floors are wet and taps are still running, dishes are broken. How did we get into this mess? Got so aggressive. I know we meant all good intentions. So pull me closer. Why don't you pull me close? Why don't you come on over? I can't just let you go. You, I can't lie.
teu costat amb la millor música.
Viuràs el teu esperit d'emocions i viuràs al màxim la teva vida. L'Empordà és també teu. Esperit Empordà. Empordà.cat.
Solo quiero que me lleves de tu mano por la senda y
atravesar el bosque que divide nuestras vidas. Hay tantas cosas que me gustan hoy de ti. Me enamora que me hables con tu boca, me enamora que me eleves hasta el cielo, me enamora que de mí sea tu alma soñadora.
be blue. One to love and one to lose. Sweet divine, the heavy truth. Why do we whine? Don't make me choose.
La xarxa.
Ràdio L'Escala, serveis informatius.